L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Molt bon dia, som aquí a les estudis d'Espluga FM Ràdio, això és l'Ajuntament a casa, són les 12 i ara 3 minuts del matí d'aquest diumenge 9 d'abril, el dia de Rams. Tenim tothom per la plaça ja preparat per beneir la palma i el palmó, els armats desfilant per baix. Si els voleu seguir, doncs ho podeu fer sortint al carrer, però si ens voleu seguir nosaltres ho podeu fer escoltant la ràdio com esteu fent en aquests moments. Si no, també recordeu que aquest programa, com doncs, els més importants de l'Espluga FM Ràdio, es pengen en podcast a la web esplugafmradio.cat i a partir d'avui mateix el podreu trobar allà. Recordeu que això és l'Ajuntament a casa. Avui us parla un servidor, l'Òscar Palau, amb els dos Gerards dels controls tècnics, el Gerard Bosch i el Gerard Cabal. I recordeu que us... no ho és el Gerard Cabal? Sí, no? Sí, sí. No, dic, és que no sé què en deien de dins de la peixera. Recordeu que aquesta és la nova fórmula de l'Ajuntament a casa que es va acordar en l'ens de gestió municipal d'aquesta casa, de l'emissora d'Espluga FM Ràdio. Ara fa doncs 3 setmanes vam fer un debat el 19 de març, una entrevista amb l'alcalde, el David Rovira, i avui doncs comencem amb una segona tanda d'aquesta sèrie, diguéssim, que consistirà en una primera entrevista de mitja hora amb el cap de l'oposició, el Jordi Miró, seguit d'un debat amb els tres grups municipals que durarà fins a 2:15 del migdia. Recordeu, com tots els debats, totes les entrevistes que fem en aquest programa, que qui vulgui pot trucar i escriure, doncs, o escriure dins del Facebook, per exemple, que tenim del programa, l'Ajuntament a casa. Les vostres aportacions doncs seran introduïdes en antena, de preguntes, suggeriments, comentaris a qualsevol cosa, qualsevol tema d'actualitat que se li vulgui plantejar sobre l'Espluga, que se li vulgui plantejar tant doncs avui amb el Jordi Miró com els grups que després intervindran en el debat que es faci amb l'oposició, doncs amb l'oposició i amb el govern. Sense més preàmbuls ja, Jordi, bon dia.
Bon dia, Òscar.
La benvinguda aquí per primera vegada com a cap de l'oposició, doncs reconegut com a tal, diguéssim, amb aquesta nova fórmula que heu pactat en tres grups dins de l'òrgan de gestió de l'Ajuntament, de la ràdio, vamos.
Sí, sí, és el primer cop que vinc com a cap de l'oposició a una entrevista, al debat, l'últim debat de l'anterior etapa. També hi vaig ser, com ja era cap de l'oposició, però era un debat i no una entrevista.
Avui és la primera entrevista que fem com a tal. A partir d'ara recordeu que aquesta serà doncs la tria de les sèries que aniran seguint aquest programa de l'Ajuntament a casa. Primer una entrevista amb l'alcalde, després una entrevista amb el cap de l'oposició amb més debat i una tercera entrega que serà doncs el proper mes de maig, no sabem encara quin dia, que consistirà en un debat simplement entre els grups. Jordi, primera pregunta obligada, després de tant temps que en aquesta casa doncs no hi ha hagut emissions, ja li van fer l'alcalde l'últim dia que va venir, per què va costar tant posar-se d'acord per la ràdio? I amb això ja deixarem de remenar el tema, perquè ara doncs els estudis ja estan en plena en marxa, tota la maquinària ja ha començat a rodar i això doncs ja torna a agafar embranzida, però és el primer dia que tenim aquí, com ara recordàvem, i doncs no podem passar per alt a deixar de comentar aquest tema. Com és que va costar tant posar-se d'acord?
Doncs bé, la bona notícia és que finalment això ha arrencat i sembla que tingui una bona marxa i que tirarà endavant tot tal com fins ara, no? I pràcticament com estava abans. Per què va costar tant posar-se d'acord? Doncs la realitat és que no hi ha una sola raó i és molt difícil d'explicar-les i que bé... tan aviat com es va tancar la ràdio el juliol del 2015, doncs ràpidament els grups municipals, tots tres, tancant els ulls a les tensions que hi havia hagut amb a la campanya i a la postcampanya i a la elecció de l'alcalde, doncs ens vam posar a treballar tots a veure si podíem trobar una fórmula per tornar a engegar la ràdio, que pensàvem que és una eina molt, molt especial i molt important al poble. Recordo que si això va ser el juliol, a finals d'agost, ja havíem tancat un primer projecte i que semblava que era del gust de tots, però van començar a sortir entrebancs i fins ara no s'ha pogut, no s'ha pogut desllorigar el tema.
Esteu contents del resultat final de l'acord aquest, doncs, que ha introduït, recordem, una semiprofessionalització de l'emissora, doncs el grup de gent que abans feia l'Espluga FM Ràdio s'ha ajuntat en un col·lectiu, una nova associació, doncs, que ha signat un conveni amb l'Ajuntament.
Estem contents perquè s'hagi arribat a l'acord. Els acords, quan s'hi arriben, normalment no és del gust de tothom ni a disgust de tothom, i això és un acord en què s'hi ha arribat. Nosaltres estem d'acord amb l'acord i per tant estem contents.
De fet, tu ara ho deies, els tres grups us vau implicar conjuntament per mirar de resoldre el tema. És un dels pocs temes, per això, en què es pot dir que ha anat junts govern i oposició.
Bé, a mi m'agrada que més que anar junts hem anat alhora. Vull dir, teníem un mateix objectiu, però les fórmules per arribar-hi no eren les mateixes, i nosaltres no ens podíem posicionar a favor de l'equip de govern, perquè les nostres idees eren bastant diferents a les que ells tenien, però tampoc ens podíem posicionar a favor de l'equip de la ràdio, perquè si no l'únic que s'hagués aconseguit era un trencament. Jo crec que nosaltres hem fet el nostre paper com de mitjancer i de pal·liar tant les demandes d'un com les no ofertes dels altres, i arribar a un acord bastant satisfactori per tots, tant pels tres grups polítics com per la gent que fins ara estava a la FM Ràdio, que hi continuen quasi tots.
Recordant que tu vas ser el candidat més votat a les últimes eleccions, el grup que encapçalaves, la Som Espluga, doncs va aconseguir guanyar les eleccions, però després un pacte et va deixar a l'oposició. Vista així en perspectiva, creieu que va fer alguna cosa? Ja portem gairebé, doncs, han passat gairebé 2 anys d'aquests, estem ja gairebé mitja legislatura, mig mandat, que hauríem de dir en propietat. Creus que vau fer algun error, Som Espluga, perquè tu avui no siguis aquí com a alcalde?
Penso que no, que nosaltres vam actuar lealment i en conseqüència dels nostres plantejaments. L'error va ser, en tot cas, d'inici del senyor Antoni Vendrell i del David Rovira, que es van saltar totes les qüestions democràtiques que podria haver aquí, i crec que va ser un acte poc intel·ligent de l'Antoni Vendrell, perquè s'ha fet malveure per molta gent al poble i ho podia haver fet d'una altra manera. Nosaltres li demanàvem que s'abstingués amb l'elecció de l'alcalde, amb la qual cosa ell quedava com a garant de la nostra alcaldia i del nostre govern, i si ho tindríem que pactar tot amb els tres grups, o amb ell, o amb Convergència i Unió, de la nostra voluntat de diàleg, pensem que això hagués pogut sortir un govern prou fort com per continuar-hi, i podria anar bé, i de totes formes ell tenia l'arma de que si això no funcionava podia presentar una moció de censura, i ja estava.
No va acceptar, va pactar, i avui estem aquí 2 anys després, gairebé, a l'oposició. L'altre dia li preguntàvem a l'alcalde sobre com estaven les relacions, perquè evidentment aquests fets van generar una certa tensió al principi del mandat, especialment al Palau d'Investidura i en les setmanes següents, i l'alcalde ens deia que s'havien més o menys normalitzat. També ho veus així, tu?
Bé, sí, s'ha normalitzat amb el fet de que quan plantegem algun tema que no els agrada passen el rodet i ja està, el tema de diàleg és pràcticament nul, i bé, ells fan la seva i nosaltres intentem proposar coses que siguin positives per l'Espluga i pel bon fer del poble.
Però no, fins ara no han tingut gaire èxit les vostres propostes, perquè ell deia que en funció del que es presentava es mirava el què, i algunes us donaven suport, altres que no.
Bé, hi ha moltes propostes nostres que surten per unanimitat, quasi totes han de ser rebaixades en el to i amb les intencions, per tal de que no suposi cap cap entrebanc a les seves a les seves aspiracions, diríem, o a les seves formes de fer.
Més enllà doncs de que podeu estar d'acord o no amb aquest pacte que van fer entre ells, creieu que funciona bé l'equip de govern?
Bé,
en línies generals, diguéssim.
No, jo crec que podria funcionar millor perquè els temes tarden molt en resoldre's, van molt lents, sembla que hi hagi algunes regidories que no acaben de funcionar ni d'arrencar i tenim temes pendents importants que no es porten a terme.
Posa algun exemple de regidoria que no funcioni o de temes que no arrenquen.
Pues, la regidoria de comerç, per exemple, no acaba d'arrencar. No veiem el regidor de comerç posat en solventar problemes dels comerciants ni de les empreses del poble.
Que és l'Antoni Vendrell.
És l'Antoni Vendrell, sí.
Què faríeu vosaltres?
Home, primer parlar-hi.
El tema de comerç, diguéssim.
Primer parlar-hi. De fet, nosaltres ja vam proposar augmentar la partida que dedicàvem a promoció econòmica a l'any 2016 i el 2017 per tal d'arribar a acords amb la Unió de Botiguers, que s'han arribat, però creiem que es podria fer molts més.
Més enllà d'això, creieu que doncs, dins de l'equip de govern, també l'alcalde ens explicava en l'última entrevista que ells ja funcionen com a un únic grup. Que no consideren l'Antoni Vendrell com una persona de fora del grup. Et sorprèn això?
No. No em causa cap sorpresa. De fet, inclús amb fotos del PDeCAT surt l'Antoni Vendrell. Penso que si de fet ha d'abandonar el grup d'Espluga Viva que ho faci. En sèrio. I l'Antoni Vendrell a una setmana de les eleccions va abandonar el grup d'Espluga Viva.
Una setmana després.
Sí, la setmana després. I clar, a nosaltres ens va sorprendre que abandonés el grup i en canvi sigués el grup municipal com Espluga Viva.
Bueno, d'aquí uns minuts l'Antoni, igual que el Jordi Torre per part de Convergència i Unió, igual que el Josep Maria Vidal per part de Som l'Espluga, serà aquí amb aquesta mateixa taula i li podrem preguntar amb ell mateix.
Sí, el fet és que abandonar el grup que et dona suport per representar-te a les eleccions et transforma d'alguna manera en un trànsfuga, ni que després el fet de que no s'hagi de que sigui l'únic regidor d'aquest grup no s'hagi pogut materialitzar aquest fet.
En tot cas, com deies, l'equip de govern sí que ha acceptat algunes de les vostres propostes. Per exemple, fa poques setmanes, al febrer, es van dur a terme un procés de pressupostos participatius, que aquesta és una proposta que presentava Som Espluga. Suposo que en aquest sentit, per exemple, esteu contents.
Sí, estem contents que es porti a terme, però bé, aquesta vegada, com a primera vegada, s'ha fet tard, perquè al febrer s'ha portat a terme els pressupostos participatius que es tenia que haver portat a terme durant l'any 2016. Clar, tot se retrassa, tot va tard, doncs això té conseqüències amb el retard d'altres coses, perquè vam dir que el procés participatiu es faria en l'àmbit del Consell de Participació i el Consell de Participació no està constituït encara.
I això a què atribuïu aquest retard? A que internament, per exemple, ells no s'han posat d'acord encara?
L'atribuïm a la inacció. Inacció de l'equip de govern amb aquests temes.
Que no els interessen prou, per exemple.
Jo crec que és això, que no els interessen prou o que no donen més.
Som Espluga, en canvi, té acció, diguéssim, internament esteu actius, perquè, és clar, després de quedar-vos doncs, fora del govern, es podria pensar doncs, que, no sé, no sé si dir-ne enuig, cert abaltiment, que potser doncs, el grup podia desfer-se. Esteu actius en aquest sentit? Us aneu reunint? Presenteu propostes?
Sí, Som Espluga tenim una reunió cada 15 dies com a poc amb el grup de treball i tenim reunions amb els regidors i gent que ens recolza més directament, també un mínim de 3 cops per mes.
El desembre es van aprovar els pressupostos. No sé si vau tenir molt de diàleg amb l'equip de govern. Abans deies que heu tingut gairebé pràcticament nul el diàleg amb el tema de pressupostos, també. Tampoc van comptar amb vosaltres?
Sí, bueno, presenten els pressupostos. El tema és, volen dialogar pels pressupostos? Doncs ens han de convocar abans de fer res. I no, a nosaltres se'ns convoca 15 dies abans de l'aprovació, potser és un temps prou raonable, i ens diuen aquests són els pressupostos que presentarem. Que hi teniu alguna cosa a dir? I clar, doncs sí, tenim algunes partides a modificar i a retocar, però clar, no podem veure els pressupostos en temes globals. Suposaria presentar una esmena a la totalitat que seria rebutjada per la seva...
Una proposta base ja de ser, entenc, no? No es poden elaborar des de zero uns pressupostos conjuntament, entenc.
Sí, però hi ha d'haver temps per analitzar-los i pensar-los.
I se us va fer cas en alguna de les coses que vau assenyalar?
Crec recordar que sí, que en alguna cosa sí que se'ns va fer cas.
De fet, us vau abstenir, si no m'equivoco?
Sí.
Per què no vau votar doncs, a favor o en contra, diguéssim? A què es deu aquesta abstenció?
A veure, no votem a favor perquè no hi estem totalment d'acord, perquè no tenen credibilitat, perquè hi ha partides que es repeteixen del pressupost del 2016 que no s'han executat i es tornen a posar ara, que és només serveix per inflar el gruix del pressupost i per això no tenen credibilitat. I a més, no votem en contra perquè, primera, que no serveix de gran cosa, i segona, perquè ens van acceptar alguna cosa de les que nosaltres vam proposar, i pensem que l'abstenció és la millor fórmula per...
Alguna cosa com ara quina?
Ara m'has enganxat, perquè, perquè no recordo...
Bueno, són coses menors, sí, de fet...
Sí. Era una cosa petiteta.
Fa 3 mesos, de fet, estem traient coses aquí de fa temps, perquè és la primera entrevista que tenim en aquest mandat i volem fer una mica de repàs de del que ha passat fins ara. És normal també que no ho tinguis tot al cap. També t'han posat aquí un compromís, però bueno. Després ho tornem a treure, si algú... tenim aquí els debatents de la propera hora de debat i ja ho tornem a treure el tema. Seguim endavant. En tot cas, la principal obra que recullen aquests pressupostos és el pavelló, que ara sembla que sí, finalment en poques setmanes, si no dies, començaran les obres. Com ho valoreu, això, des de l'oposició?
Doncs, mira, el pavelló ja era hora... és com els tercers pressupostos que estan comptabilitzats, la qual cosa, com deia abans, porta a una inflada del volum total de pressupost que no és real, perquè 1 milió d'euros que no s'han executat, un altre és una cosa que anem arrastrant, però el pavelló en si ja toca. La Convergència i Unió portava el programa el 2003.
No sé si...
El pavelló en si, doncs, hem vist el projecte, vam veure a final de la legislatura passada, el Teso i jo, i bé, vam veure...
Esteu d'acord amb el projecte?
Bueno, podria, no hi havia massa marge de maniobra, doncs sí, és un projecte auster, no ha de ser un pavelló de primera divisió nacional, sinó ha de ser un pavelló per un poble de 4.000 habitants, que és el nostre, i això és el que serà. És auster, sense cap virgueria, i hi ha de tot el necessari. Potser, ara que estem a la ràdio, potser que el que seria necessari no hi és una cabina de transmissió.
Ah, per poder fer retransmissions, doncs, per exemple, de partits de la ràdio.
Pues sí.
Bueno, doncs aquí queda feta la...
No, és difícil d'incloure-la, ara.
Sí.
Ja s'ha mirat.
L'alcalde ens deia que aquests pressupostos doncs incorporen la situació financera de l'Ajuntament, que és bona, deia ell, que s'han seguit com a criteris d'austeritat en la gestió en els últims anys i que avui fa això que la situació de l'Ajuntament sigui econòmica doncs, i financera sigui bona. Esteu d'acord en aquest diagnòstic?
Sí, massa bona, perquè si dels pressupostos del 2015 en sobren 500.000 d'euros, és que s'haguessin pogut fer coses que no s'han fet i després, clar, ara es farà el carrer en Sant Clemer amb aquests diners, s'està fent, però a lo millor podrien estar dirigits a un altre tipus d'obra o a un altre projecte. Mm-hmm. Però ara, corre.
Van sobrar aquests diners del pressupost del
2015.
Així els portem fa 2 anys arrossegant, doncs.
Sí.
I creieu que s'haurien pogut gastar abans? S'haurien
pogut gastar el 2015.
O el 16.
Bueno, el 16 ja teòricament ja s'hi gasten, perquè l'obra està adjudicada al desembre.
Uh-huh. Vosaltres heu anat traient també coses en els últims plens, per exemple, no sé si tenim un tall a punt. Vosaltres vau demanar en l'últim ple que es publiquessin les retribucions dels regidors i la seva agenda, i l'alcalde va contestar això que sentirem ara.
Això ja es va discutir en el marc d'aquesta mateixa legislatura, la resposta va ser que no, i bueno, doncs ja veurem què acabem decidint, però segurament no. El que recobrem i deixem de cobrar és absolutament públic. Jo personalment penso que no és bo que la gent sàpiga, amb la gent de què em ve a veure i em pregunta on em fa temes. Vull dir, un tema és la manera de veure, vull dir, no tinc res a amagar, simplement penso que és una manera de preservar la privacitat de la gent que vol anar a veure l'alcalde i preguntar-li el que li sembli.
Per aquí hi ha 2 qüestions. Per què demaneu que es publiquin les retribucions si ja estan publicades?
No, nosaltres... A veure, les retribucions estan publicades en gruix. Vull dir, ja ha publicat el decret on s'atorga les retribucions als regidors i el decret on se publiquen les retribucions als altres regidors, o sigui, a nosaltres, per assistència. Nosaltres demanem que es publiquin totes les retribucions, dietes, desplaçaments, i per què. Pensem que la població té dret a saber en què es gastem els diners públics, i més en retribucions de personal.
I això que s'hauria de publicar a la pàgina web?
A la pàgina web.
Què rep cada regidor?
En concepte de què?
Que ara això no es pot saber.
En el cas del grup de govern, no. Amb el nostre, ja tenim la web de Suma Espluga preparada per publicar les nostres retribucions i les nostres agendes.
Ens estàs anunciant que obrireu una web properament? No, ja existeix
no,
una web de
la
Suma
web
Espluga.
Ja existeix. El que estic anunciant és que publicarem les nostres retribucions i les nostres agendes polítiques.
Serà en breu, això?
Ja. Vull dir, al sortir d'aquí ja es podrà consultar.
I quan dius les agendes polítiques, a què et refereixes? Perquè l'alcalde, per exemple, deia això, que diu, hi ha gent que potser doncs, no vol que se sàpiga que jo que m'ha vingut a veure i s'ha de mantenir certa privacitat.
Però, clar, la privacitat de les persones és inqüestionable.
Doncs així no es pot publicar tota l'agenda, entenc. No, estàs d'acord amb això o no? Pregunto.
No es pot publicar tota l'agenda. No es pot publicar les qüestions que són de caràcter personal de terceres persones. Però si ell fa despatx d'alcaldia, doncs se pot posar de 9 a 13 del dimarts, despatx d'alcaldia.
Mm-hmm. Si sí, va ja a Tarragona per una reunió, que expliqui amb qui s'ha reunit i per
ja
què.
Ja està. Sí, sí.
Això és el que demaneu, diguéssim.
Sí, sí, el que demanem és que hi hagi una... Que la població tingui fàcil saber en què dedica el temps. Uh-huh. Perquè no oblidem que l'equip de govern està amb caràcter de dedicació, tenen un sou alt per les hores que diuen que dediquen, molt alt, i bé, han de saber si aquests diners s'aprofiten o no s'aprofiten.
Uh-huh. Vosaltres ho publicareu? Amb qui us reuniu i per què?
No.
Diguéssim, això que deies de tema personal quedarà preservat amb el que publiqueu vosaltres en la pàgina web.
És evident que sí, uh-huh. Que quedarà preservat.
Perquè som Espluga, recordem que teniu també uns horaris d'atenció,
sí, nosaltres tenim, no? Tenim uns horaris d'atenció a l'antic institut, a l'aula 2.1, i tenim obert de 11 a 1 i de 5 a 7 els dimecres.
Uh-huh. Hi ha un altre tema que heu estat molt crítics aquests últims mesos, que és el nomenament del nou agutzil. Va donar explicacions al alcalde aquí, ell va dir que és la persona adequada, de fet tinc entès que vosaltres tampoc no discutiu que la persona que ho és ara doncs, faci aquesta feina, però és el mètode de la tria que s'ha fet. L'alcalde va assegurar que això en el futur es regularitzarà i que ell, aquesta persona ja és funcionari i no hi ha cap irregularitat.
Bé, això és la seva opinió, que cau per a si mateixa, perquè van demanar el trasllat des de des d'una altra institució a l'Ajuntament i se'ls va denegar, senyal que no complia tots els requisits legals que necessitaven per aquest trasllat, i per tant nosaltres creiem que la plaça es tenia de convocar públicament ja des del bon inici. I el fet de que no era urgent és evident per dues causes. Una, principalment, que se jubilava l'anterior alguacil, se sabia de fer més d'un any, ho sabíem tots, per tant no es pot ser urgent. I segona, que amb una institució com l'Ajuntament les urgències deuen ser unes altres, que no la de suplir un auxiliar administratiu.
En tot cas, què demanaríeu, doncs, que fes, que es regularitzés la situació? Com s'hauria de regularitzar?
Fent un concurs públic. És així de senzill.
Però mentrestant pot seguir en situació d'interinatge, mentrestant.
Sí, esclar, no tenim altre remei, ja està nomenat. I que consti que en cap moment nosaltres hem nomenat ni la persona, ni la seva afiliació, ni ens hem posicionat contra de la persona en si. El que no ens sembla gens bé és el procediment que s'ha seguit.
Ens falten, tenim dos minuts per acabar. Fa pocs dies, parlant de nomenament, s'ha nomenat la nova jutgessa de pau. I vosaltres vau votar per unanimitat per aquesta persona? Corregeix-me com va anar el nomenament.
El nomenament, a veure, hi havia 5 candidats, tots 5 prou vàlids per ocupar la plaça de jutge de pau. L'equip de govern es proposa que volien tindre un acte de que anéssim tots junts amb això, que hi hagués consens, i ens proposen que hi hagués la Gemma Gómez com a jutgessa de pau i el Joan Casanova com a jutge substitut. Nosaltres, sense tindre cap recança contra ningú, vam estimar oportú de proposar que els càrrecs fossin a l'inrevés, o sigui, que el Joan Casanova fos el jutge de pau i la Gemma Gómez la jutgessa substituta. Pensàvem que l'arrelament que té el Joan Casanova a l'Espluga, bueno, és igual, és una de les causes que pensàvem que podria ser més favorable que ho fos ell, però l'equip de govern va dir que no, que preferia anar a votació. Volem que hi hagi consens sempre que digueu el que nosaltres volem que diguis, i vam anar a votació. En el cas de la votació, en primera votació va haver Altesu no va poder venir al ple perquè tenia uns problemes laborals, i a la primera votació hi va haver 5 vots per la Gemma Gómez, 1 pel Joan Casanovas i 4 pel Joan Òdena, que van ser els nostres, que, doncs, que pensàvem que si no hi havia acord per canviar-lo teníem que mantenir el mateix jutge de pau. Es va tindre que tornar a votar perquè no hi havia majoria absoluta per nomenar ningú. I llavors sí, va haver 6 vots per la Gemma Òdena, per la Gemma Gómez, i 4 pel Joan Òdena, i va quedar nomenada la Gemma Gómez com a jutgessa de pau. En el cas del substitut, van votar tots el Joan Òdena, el Joan Casanova.
Val, doncs ha quedat explicat. Passo un minut amb sentit dels senyals de 12:45, és l'hora pactada, a mitja hora d'entrevista. Gràcies, Jordi, per ser aquí. Repetirem aquest format d'aquí a 3 mesos, recordem-ho. Parem un moment per publicitat i entren els 3 grups per fer el debat fins a 12:45. Gràcies per ser aquí, Jordi.
Moltes gràcies a tots.
Des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
És veritat. les ones se les emporta el vent.
Però et poden fer vibrar.
Som els del final del dial.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau.
Valoració que fem d'aquest primer procés de pressupostos participatius de l'Espluga és bona, perquè sí que és cert, doncs, que la participació...
Bé, jo crec que per l'estabilitat municipal el que tens de fer és decidit per un costat o per l'altre.
Des de la Conselleria de Paisatge fem una valoració positiva de la primera jornada, no només perquè es van inscriure més de 60 persones, sinó perquè el perfil d'assistents era molt...
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Són 2:45 d'una d'aquest diumenge 9 d'abril. Seguim aquí l'Ajuntament a casa. Després d'aquesta mitja hora primera d'entrevista amb el cap de l'oposició, el Jordi Miró, doncs, tal com us hem estat anunciant, ja tenim aquí els portaveus dels tres grups municipals que hi ha a l'Ajuntament. A la meva esquerra hi ha el Josep Maria Vidal, de Som Espluga. Josep Maria, bon dia.
Bon dia.
I a la meva dreta tenim, doncs, el Jordi Torre, de Convergència i Unió, perquè encara us dieu així. Uh-huh. Ens vam quedar en l'última entrevista on explicava l'alcalde.
O... Sí, de moment ens seguim dient Convergència i Unió.
I tenim també l'Antoni Vendrell, per part de l'Espluga Viva, tot i que ara, i comencem per aquí, en tot cas, si voleu, ara mateix ens deia el Jordi Miró que per què no deixes de ser Espluga Viva quan vas abandonar, en teoria, el grup d'Espluga Viva, tot i que l'Ajuntament et dius així com a grup, i t'integres, ell deia que t'integris a Convergència. No sé què tens a dir amb això que et deia ara fa uns minuts des d'aquests micròfons el Jordi Miró.
Suposo que ja han passat 2 anys, però bueno, anem tocant els temes, perquè com no n'hi ha cap més a l'Espluga prou delicat o prou urgent, toquem aquests temes. El seu dia, com l'oposició o com el grup de Som, són punyents en aquestes coses, amb la fàbrica de pèl·let, amb temes personals, amb temes polítics, amb temes polítics de partit polític, no de fer política i fer poble. Encabat, doncs, vam demanar per part de l'Ajuntament a on perteneixia jo. Uh-huh. L'equip socialista...
Sí, perquè recordem que Espluga Viva s'havia presentat en coordinació amb una marca que era del PSC, no?
Sí.
Ara no recordo què és. Progrés Municipal.
Encabat, doncs, van enviar... un escrit de com havia anat tot, i representa, doncs, que la marca Espluga Viva CP es havia registrat com a socialista, el cap de llista era jo i representant d'Espluga Viva i socialistes, diguéssim, perquè la gent ho entengui, i això està a l'Ajuntament. No ho sé si ho van tornar a demanar els de Som Espluga, aquesta informació o no, però és una cosa que es va demanar per petició de meva, es va demanar, però que ho demanés l'Ajuntament, perquè no hi hagués males interpretacions. I això, doncs, l'Ajuntament va fer una petició oficial i... se'ls va contestar una petició oficial tal com havia anat tota l'escripció. O sigui que encabat va ser una aliança de partits, continuem que si trànsfuga, això, però com ja m'han dit tants noms, de tant en quant falten, que això també crec que jo, per la meva part, amb 2 anys no he faltat mai amb ningú, i ells de tant en quant falten. De tant en quant amenacen, ara ja fa temps que no, em sembla que ja m'han deixat per impossible. I és clar, jo no crec que això sigui fer poble, ni fer política, ni fer res. Suposo que deuran guanyar majoria absoluta, perquè el PP, que ho fa torrat, sempre guanya, doncs potser a la pròxima legislatura guanyaran. I jo que me n'alegraré si fan coses pel poble.
En tot cas, per resumir, estàs dient que el teu grup es diu Espluga Viva i seguiràs dins Espluga Viva?
Sí, sí.
Però que l'acord va ser un acord doncs, entre partits, entre el PSC en aquest cas i Convergència, per dir-ho així.
Va ser un acord
d'Espluga
Viva, CP, amb Convergència. Ja que, si se'n recordeu, la primera entrevista que vam tindre, jo crec que l'ideal hauria sigut, a llavors, hauria sigut que haguessin fet 2 anys i 2 anys, que és el que es va proposar, i anar tots a la una a fer poble, perquè no ens arreglarà ningú de fora el que no arreglem naltres d'aquí dintre.
Josep Maria, no sé si per al·lusions tens alguna cosa a dir.
Sí, bon dia. No, primer de tot, crec que parlar d'amenaces i parlar de faltar la gent crec que no és veritat. I tant ho puc dir per una banda com per l'altra. Jo crec que de part teva mai ens has faltat ni mai ens has amenaçat, però jo també et puc dir que de part nostra ni t'hem faltat ni t'hem amenaçat. L'únic que hem estat contundents, i això és veritat, en explicar el que ha passat després de les eleccions. Que després de les eleccions resulta que tenim un partit, un grup, de fet no és un partit, és un grup de gent que guanya les eleccions, un segon grup que treu el mateix nombre de regidors que no guanya les eleccions, i un tercer grup, en aquest cas el teu, que és un regidor que és qui decanta la balança cap a un lloc o cap a un altre. Nosaltres el que hem denunciat en el ple, o sigui, explicant-ho, ha estat primer, que com que tu vas actuar en contra del que es va decidir en la llista d'Espluga Viva, entenem que tu no representes els votants d'Espluga Viva. Com que tu al ple no votes en funció de la política del PSC a nivell nacional, doncs entenem que tampoc representes el PSC. I per això nosaltres diem que tu et representes a tu i no representes ni Espluga Viva ni el PSC. I per nosaltres la minva democràtica d'aquests 4 anys, perquè això jo també t'ho he dit, dic, la decisió que vas prendre la va ser per 4 anys, i per tant no és una decisió que dius, t'estàs queixant que la traiem. Clar que la traiem, és que portem 2 anys sense ràdio i la gent no sap ni què ha passat ni què s'hi cau a l'Ajuntament. Però el que és clar és que es va prendre una decisió per 4 anys, i aquesta decisió encara és vigent, i per tant en parlarem les vegades que convingui, i sobretot jo crec que ara és un moment bo per parlar-ne, perquè portem gairebé 2 anys sense fer un debat polític, i potser també és un bon moment per dir-ho. Barrejar temes personals amb política crec que no és bo, i si ho han fet, demano disculpes si s'ha entès en aquest sentit de posar-nos en la vida personal d'algú, perquè a mi tampoc m'agradaria i a nosaltres com a grup tampoc, però el que està clar és que nosaltres hem d'explicar-ho, hem d'explicar les coses que no veiem clar, i que iniciar una legislatura expulsant la força més votada del govern no és la millor manera de començar una legislatura, i per tant què es pot esperar de l'oposició? Doncs que faci oposició. La mirem de fer constructiva? Jo crec que sí. Jo crec que estem plantejant propostes sobre la taula. En algunes ens posem d'acord, en altres no. Però jo crec que està bé que en algunes ens posem d'acord i en altres no. Jo crec que forma part de la normalitat tant política com social del poble, no? I crec que anem cap aquí nosaltres. O sigui, exposem el fet que hi ha fins ara, però el que sí que hem de deixar clar és que aquí hi ha hagut un pacte per fer fora la força més votada, que som nosaltres.
Va. No, per fer fora no, perquè al principi jo crec que una bona solució hauria sigut 2 anys i 2 anys, una manera pràctica. Vull dir, no es va voler fer fora amb ningú. Jo tenia de votar amb algú,
sí.
I el seu dia, Valdres, aquesta proposta no la vau acceptar i vau tancar la porta en fer qualsevol negociació, qualsevol entesa.
No, això no és veritat. Sí, primer va sortir la idea de fer un govern d'unitat, això és cert, la vas plantejar tu, però nosaltres vam creure que no era lògic que en un govern d'unitat nosaltres tinguéssim minoria, perquè la majoria absoluta la continueu tenint vosaltres en aquest possible govern d'unitat, i per tant nosaltres a què hem d'entrar a fer a un govern d'unitat que nosaltres no tenim la majoria? O sigui, a què hem d'anar a fer? O sigui, hem de convertir el ple d'ara en un govern i així no tenim oposició? En això no hi entràvem. I segona cosa, nosaltres vam fer una contraproposta, i això se'ns va dir que no. Va ser la proposta de dir, fem un govern de Som i Convergència, i això se'ns va dir que no. i per tant Convergència va preferir pactar amb un regidor per blindar i fer fora Som Espluga que haver de pactar amb Som Espluga i tenir un govern fort de 10 regidors i amb alcaldia repartida. I ara estem així.
A veure, Antoni, espera, és que el Jordi ja fa estona que vol intervenir, s'està compartint entre vosaltres dos. Tenim una tercera persona que més ara va bé perquè el Josep Maria acaba d'introduir el terme convergència que se'ls va oferir aquesta proposta. Jordi, què tens a dir tot plegat?
Que jo voldria destacar això, no? De que si tirem enrere, perquè com deia el Josep Maria, doncs feia 2 anys que no teníem ràdio i volem explicar doncs com van anar les coses.
Sí, no, a veure, jo espero, ara com a moderador, que no cada debat es converteixi en això, però avui entenc que és el primer debat que hi ha després doncs, de molt temps i que és lògic que això surti en el principi.
No, jo només vull fer una intervenció i amb això acabo aquest tema perquè crec que és el que dius tu, tenim 2 anys a la cua, no?, per anar repassant i crec que és bona tocant tots els temes, però també doncs per al·lusions o com a part també partíssim, no?, que som un ajuntament de 3.
Sou el grup de govern.
Som un ajuntament de 3 i per tant també tenim la nostra dir. Sí que és cert que hi ha algunes coses i que doncs amb el temps potser es maduren més i es pensa més bé com s'han d'explicar i com s'han de dir, però que no deixen de sorprendre'm. Just després de les eleccions, amb els resultats que hi havien, 5 regidors de Som Espluga, tot i ser la força més votada, 5 regidors de Convergència i Unió, un regidor d'Espluga Viva candidatura de Progrés, quan es fa les reunions que es creuen oportunes per a veure quin govern es forme, és cert que l'Antoni és el primer que proposa fer un govern d'unitat amb tots els grups. Ara doncs justifica de dir no té cap sentit fer un govern d'unitat per si tenim majoria o no tenim majoria. Potser ara és una opinió després de 2 anys, perquè en aquest moment no saps si pots tenir majoria o no. Podria ser que l'Antoni votés totes les vostres propostes i no les nostres, i la majoria seria a casa vostra. Recordo que, per exemple, doncs, al Consell Comarcal hi ha un govern d'unitat i passa el mateix. Hi ha majories per unes bandes que fan primer un pacte que d'altres, i això no té per què ser cap impediment. Però també em sorprèn de dir que no es barregen temes personals quan en una reunió on es va fer per un possible acord o el que sigui entre Som Espluga i Convergència i Unió, quan nosaltres seguíem defensant que no tenia sentit fer un pacte entre Som Espluga i Convergència i Unió i deixar l'únic regidor que havia proposat fer un govern d'unitat a l'oposició, perquè és com dir-li, Antoni, saps què? Durant aquests 4 anys queda't a casa, no cal que vinguis a fer res, perquè una persona a l'oposició amb 10 al govern doncs realment tampoc té massa sentit. I quan nosaltres vam seguir apostant per l'aposta del govern d'unitat, se'ns va dir que Som Espluga no volia entrar en cap govern on hi hagués l'Antoni Vendrell, perquè l'Antoni Vendrell tenia una bomba de rellotgeria, la persona de l'Antoni Vendrell, que explotaria en qualsevol moment i que Som Espluga no en volia sortir esquitxat. Aquesta va ser la resposta que es va donar en una reunió posterior a les eleccions i abans de la presa de possessió a la sala de Llucià Navarro entre una reunió entre Som Espluga i Convergència. Per tant, ara dir que si és de grups, no és de grups, jo crec que aquí van primar els temes personals. A l'Antoni se li va tancar la porta des del primer moment i per això el pacte va anar com va anar.
Per tancar, no sé si l'Antonio i el Josep Maria doncs, per tancar ja aquest tema voleu acabar dient alguna cosa. Josep Maria?
Sí, no, primer de tot dir que el que vam dir que era una bomba de rellotgeria era tenir l'Antonio nou govern, perquè com que no veiem clar, diguem, la definició que ell havia tingut durant la campanya electoral i fins llavors, nosaltres enteníem que era una bomba de rellotgeria dependre d'un regidor la majoria, o sigui, érem 5-5-1 i per tant depenia d'això, i per nosaltres és una bomba de rellotgeria no tenir, diguem, lligat un pacte i que no veiem clar cap on anava.
Jo crec que no anava per aquí la bomba,
Doncs no ho sé, ja m'ho explicaràs. L'altra cosa, clar, és que posar de manifest que, clar, quan l'alcalde diu que l'Antonio Vendrell ja treballa com un mes dels seus, és que tampoc ens sorprèn, com ha dit abans el Jordi Miró, perquè l'Antoni ja s'havia presentat anteriorment per Convergència i Unió a l'Espluga Francolí. O sigui, per tant, nosaltres enteníem que Convergència i Unió no havia tret 5, n'havia tret 6. I per tant, nosaltres el que anàvem a fer era buscar un govern de 10. I ja està. I qui no vulgui entendre això, doncs és canviar la realitat. I bé, no té lògica deixar una persona a l'oposició, però encara té menys lògica que la persona que les 5 persones que han guanyat les eleccions estiguin a l'oposició. Això encara té molta menys lògica. I més, o sigui, jo que sí que vull deixar una cosa clara. Evidentment que l'Antonio pot decidir el que vulgui, però si la llista de l'Antonio decideix en una cosa i ell en decideix una altra, això, en definició, se'n diu transfugisme. Perquè quan un altere els resultats electorals prenent decisions en contra de la seva llista electoral, d'això se'n diu transfugisme. Aquí
però,
i a la Xina Popular.
Però que coneixem la intenció de la llista de l'Antonio o d'una persona de la llista de l'Antonio. A la llista de l'Antonio anaven 11 persones més els suplents. Ens basem en una persona?
No, jo ho explico en funció de la notícia que va sortir, que es diu...
Era una notícia on en una hi havia la versió de l'Antonio i a l'altra hi havia la versió del Federic. Vull dir, és així de clar. O sigui, és l'Antonio contra el Federic. A la llista jo crec que hi havia 11 persones més, i si no l'Antonio t'ho podrà dir.
Sí, per això que nosaltres governàvem una persona que sempre estaria, diguem, amb distorsió, amb... Sí, no ho veiem clar, us ho dic clar, és que no,
Antonio, per
no ho veiem clar.
Com va anar això? El Federic, és tu estaves oposat amb ell, però tenies altre suport dins del grup?
Com quan va haver això, encara hi havia la ràdio en marxa, allí se poden fer talls, se poden fer el que sigui, vull dir, a part que és un poble petit, i tothom coneixem a les persones. Jo el seu dia vaig dir que no el numeraria més, ni per bé ni per mal, per tant, jo me remeto al que, no el que dic jo o el que diu aquesta persona o el que sigui, jo em remeto al que va dir la Junta Electoral el dia que el senyor secretari de l'Espluga va demanar informació de com estava Espluga Viva
PSC,
perdó. I ells van contestar, vull dir, ara, de com van anar, com no d'això, a veure, al principi de que jo em vaig presentar, se van fer porres del temps que duraríem sense barallars. L'altra cosa és, quan vam sortir a les eleccions, el que era bé pel poble, o el que jo pensava que era bé pel poble. Jo no vaig desitjar cap vegada que a mi me toqués la clau o el mànec de la paella, o com se va dir el primer dia a l'entrevista. A dintre d'això, jo vaig procurar de fer el que jo creia millor i el que pensaven la gent que anaven a la meva llista i la gent que jo sabia que m'havien vingut a votar a mi. Tampoc són els que són. A partir d'aquí, jo crec que són temes que potser d'aquí uns quants anys pot interessar l'Antonio Carreras com a historiador, amb tots els respectes. Sí que tinc de reconèixer que, a part d'aquestes petites coses que si m'has dit Florero, que si m'has dit Trànsfuga, que si m'has dit, ara no me'n recordo d'algun altre, de si et pujarem el llistó perquè veixis... En fi, vull dir, són coses que al seu dia es diuen. Jo crec que hi ha una bona relació amb el Josep Maria, sí, i amb l'oposició, potser amb el Josep Maria més que amb els altres, perquè toquem temes que potser no es van més relacionats.
Es coneixem més, també.
En acabat, doncs, bueno, allí al ple jo entenc que tinguin de fer d'oposició, de política, de digue-li com vulguis. Hi ha hagut reunions, doncs, que tothom hi ha col·laborat, s'han agafat les seues opinions o no s'han agafat, però tothom ha col·laborat en resoldre els problemes.
En tot cas, avancem, ja que traies el tema, doncs, abans ho hem dit, les relacions sembla que s'han... Bueno, ara, tot i aquest episodi que hem tingut ara, aquests minuts, doncs, més o menys s'han suavitzat dintre de l'Ajuntament.
Bé que no. Per això... Abans que he sentit el Jordi, bé que no,
Això ens deia l'alcalde, per això li preguntàvem també amb ell si realment s'havien suavitzat. Internament, entre vosaltres, entre els grups d'Espluga Viva i de Convergència i Unió, la relació és fluida.
Sí, sí.
Podeu corroborar tots dos.
Sí, com, no sí. com no pot ser de cap més manera.
El Jordi Miró fa uns minuts ens acusava concretament amb Antoni Vendrell que des de la regidoria de Comerç no s'està fent prou. No sé si tens alguna cosa més a dir sobre aquest tema, Josep Maria, i tu no sé què tindries a contestar, Antonio, sobre això. Bueno, per tancar temes que han anat sortint abans, Després entrarem en nous temes, Jordi. Sí.
Primer posar èmfasi en la part positiva que deia l'Antonio, que és les relacions a nivell personal, jo crec que són bones, i ho han estat, potser han costat més, diguem-ho, però tampoc, jo no vull que la gent tampoc es pensi que pel fet que hi hagi un govern i una oposició, que a nivell personal no hi hagi una relació fluida i bona i construïda. Crec que ens trobem en diferents espais, que tant amb uns grups com amb els altres, a nivell personal ens trobem i no passa absolutament res, i que jo crec que és bo que l'Espluga tingui aquest nivell polític interessant, perquè jo crec que ens fa una mica més madurs i que som capaços de posar sobre la taula qüestions i fer debats de manera civilitzada. I crec que això és bo. I un dels temes que creiem que no estan ben resolts, doncs, és el tema del comerç. És un dels 3-4 temes que creiem que l'Espluga pateix més, juntament amb tema d'habitatge, juntament amb tema de feina, juntament amb tema d'indústria. Creiem que són els temes més importants que se'ls ha de donar resposta, però que no veiem és una orientació clara, diguem, de l'equip de govern en quant al tema comercial. Això ho hem exposat en alguns plens i bueno, la resposta ha sigut que es deixa bastant, diguem, aquest tema, es deixa la Unió de Botiguers i que bueno, s'externalitza la responsabilitat del govern cap a la Unió de Botiguers i ja està, hi ha una partida, es fan unes accions concretes, l'Ajuntament posa els llums per Nadal, fa un conveni perquè la Unió de Botiguers utilitzi aquests diners públics i ja està.
De fet, la Unió de Botiguers acaba de signar també un conveni en Conca Activa perquè li dugui els temes administratius, no? Però és simplement per aquest tema. Com a regidor de comerç, Antoni, no sé què tens a dir, i llavors el Josep Maria ha introduït altres temes com que hi ha mancances també en habitatge i en indústria, que ara preguntarem també a Jordi.
El tema de comerç, com molts altres temes, l'Ajuntament pot fer el que pot fer. El que no pot fer és muntar botigues. Sí que pot donar tot el suport i sempre que han vingut a mi o en qualsevol tècnic de l'Ajuntament s'ha mirat a dintre de la legalitat a xilitzar-li el que li hagi convingut. Si han vingut i han demanat qualsevol cosa per part de l'Ajuntament, sempre s'hi ha col·laborat. Òbviament, l'última paraula la tenen la Unió de Botiguers, igual com la creació de llocs de treball, l'última paraula la tenen els industrials que munten fàbriques. L'Ajuntament podem donar suport, però a veure, hi ha unes lleis i també es tenen de complir, vull dir, que són més espècies o menys espècies, bé, doncs són les que són. Sí que a dintre de que cada vegada que ha tingut algú una dificultat, s'ha mirat de resoldre i s'ha mirat de que continués treballant mentre es presentava papers.
Jordi, dic també això, s'ha queixat de temes de mancances en tema d'indústria, d'habitatge.
Abans d'aquests dos temes, també sí. Referent al tema del comerç, no? Jo segueixo defensant la línia en què nosaltres donem ple suport, doncs, amb tot el que se'ns demane des de la Unió Botiguers, vull dir, fer passar així, doncs, per al de dir, no, bueno, s'ha fet un conveni, ja està, doncs, és un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Unió Botiguers amb una dotació econòmica de 3.000 euros perquè ells puguin impulsar les seves campanyes. Crec que no és una cosa com per passar, doncs, per al de dir, s'ha fet un conveni, no, s'ha fet un conveni amb la Unió Botiguers amb una dotació econòmica més important, menys, doncs, a les mesures del que ens és possible, no? I crec, doncs, que és important el fet de que tu remarcaves que ells també hagin fet un conveni amb Conca Activa, doncs això també és gràcies a través de que els ajuntaments tenen aquests convenis amb Conca Activa, perquè si no tampoc no seria possible, no?, fer aquest tipus de col·laboracions i per tant jo crec que sí que l'Ajuntament dona suport en moltes campanyes, en moltes activitats que es fan, si mira d'involucrar, doncs, en aquest cas la Unió de Botiguers, perquè entenem que és l'ens que millor reflexa el comerç i ara més que és Unió de Botiguers i d'Empreses de l'Espluga, per tant reflexa tot el sector. Quan es fan qualsevol campanya, doncs ara dies enrere, doncs, fèiem lo del vi fa sang, es va mirar d'involucrar la Unió de Botiguers perquè també hi hagués, jo crec que activitats i impuls cap al comerç i cap a les botigues, doncs se'n fa. Evidentment, nosaltres el que no podem fer és anar a buscar autocars de gent a fora i portar-los aquí a comprar. A partir d'aquí cadascú decideix on compre i les botigues també decideixen quines campanyes fan a nivell particular, però crec, doncs, que l'impuls hi fa. Hi ha una partida també, doncs, per promoció comercial. També, doncs, sempre s'ha retret de que, bueno, doncs, l'Ajuntament amb la partida de promoció comercial què fa? Doncs col·loca uns llums de Nadal. Doncs sí, uns llums de Nadal o una música de Nadal al carrer no deixa de tenir una connotació comercial. si volem uns carrers morts sense música ni llum de Nadal, doncs també es pot optar i es pot optar per apostar per una altra cosa. Nosaltres doncs creiem que això és un factor també de dinamització i per això hi seguim apostant. Tema indústria, doncs nosaltres també recolzem i en aquest cas doncs la persona del David, que és qui porta els temes més d'indústria directament, es reuneix periòdicament doncs amb els dirigents de les empreses que ara ja tenim aquí a l'Espluga, amb Mahle, sobretot doncs perquè és la més important que tenim, no? Doncs per a veure què hi ha, que es pot fer, si hi ha algun tema que ells es troben encallats, com progressa l'empresa. Evidentment, doncs empreses tenim les que tenim. No en tenim més aquí i esperem, i evidentment que ens agradaria tenir-ne més, i tant de bo en puguem tenir. Nosaltres tenim doncs la infraestructura doncs preparada, no? Tenim una zona de polígon, tenim per anar-hi posant doncs, bé, les empreses són les que són. Moltes de les que es poden anar creant doncs són petites empreses de 3-4 treballadors, però que també doncs compten com a empreses, i creiem doncs que també es va fent el que es pot amb el tema d'indústria i de creació de noves empreses.
Tema habitatge, que també has tret tu, Joan Maria. Que s'està fent alguna cosa des de l'Ajuntament per impulsar nous plans parcials, per exemple? Hi ha alguna notícia en aquest sentit d'alguna nova promoció que s'hagi de fer aviat?
Bé, nosaltres el que fem, bueno, estàvem també doncs amb el tema d'habitatge i d'urbanisme, doncs estem en la fase de finalització d'aquest POM, que comprèn uns plans parcials, no? I sí que és cert que nosaltres doncs també estem amb la línia d'anar treballant, doncs que ara arran de la construcció del pavelló a la zona de Milmanda, doncs allí hi ha un pla parcial important, el pla parcial Milmanda, no? I també estem, doncs, i això l'Antonio també podrà corroborar, perquè també hi entre en aquestes, no negociacions, sinó en aquestes converses que es tenen amb gent directament afectada pel tema, però estem mirant d'impulsar doncs que es comenci a dur a terme doncs aquest pla parcial que hi ha ubicat a la zona del Milmanda, doncs entenent que ja hi haurà el tema del pavelló, doncs creiem que és una de les primeres zones que pot revitalitzar-se aquí al municipi pel que fa a l'habitatge.
De fet, el tema del POM entenc que és un tema que fa molts anys també que s'arrossega i que suposo que n'haurem de parlar més abastament en futurs programes, perquè és allò no acabem d'actualitzar. Tenim 30 segons abans d'anar a publicitat. Josep Maria, no sé si vols dir alguna cosa.
Sí, el tema del conveni amb l'Unió de Botiguers no era per passar-lo per alt, sinó per remarcar que no només s'ha de fer això, no? I a part, el conveni es va poder signar perquè Som Espluga va proposar que la partida de comerç passés de 8.000 euros a 15.000, si no, no s'hagués pogut signar ni hagués hagut diners suficients. Després, pel tema de l'habitatge, el tema d'indústria, crec que va molt lligat, i això se'n diu planejament, això se'n diu estratègia. Un govern que porta 14 anys governant i que encara no hagi aprovat el POM des del 2006, i som al 2017 i no estigui aprovat, i no tingui una estratègia en quant a habitatges, en quant a indústria, a mi em preocupa bastant.
Molt bé, doncs parem per les notícies de la una, els escoltem, no hi haurà notícies, em diu el Gerard, doncs parem per publicitat a la una, que són la una en punt, i tornem després doncs per la segona part del debat. Fins ara.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
Frankfurt Espluguins. La millor varietat en frankfurts, hamburgueses, plats combinats, pizzas, tapes i entrepans freds i calents la trobaràs a Frankfurt Espluguins. Estem al carrer Sant Miquel 1, davant l'església vella de l'Espluga de Francolí. Obrim a 6:15 del matí cada dia. Qualitat al millor preu i cuina també per emportar. Frankfurt Espluguins, els millors frankfurts a l'Espluga i comarca.
Ara des de qualsevol lloc del món, en qualsevol moment de la teva vida. Tune in.
En un sol clic podem ser la teva banda sonora.
Un dia el Departament de Màrqueting de l'Espluga FM Ràdio van decidir que havíem d'oferir alguna cosa més als nostres oients.
Alguna cosa propera, sincera, amistosa i, per què no, natural.
Avui a l'FMR et regalem una abraçada sonora.
Dance
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Són la 1:02, seguim aquí a l'Ajuntament a casa amb aquest debat que estem mantenint doncs, amb els tres representants, els tres grups de l'Ajuntament. A l'altra banda del vidre hi tenim el Gerard Bosch i tenim el Jofre Majoral, que abans ens hem equivocat i no era el Gerard Cabal, com havíem dit, és el Jofre Majoral. Aquí cada setmana tenim gent nova i els confonem. I demano perdó i disculpes per aquest tema. Jordi, volies introduir... Sí. Jo he dit abans, doncs, al micro tancat, que la gent pot introduir temes quan vulgui i es pot tallar entre ells quan vulguin, doncs sí, el Jordi...
Abans d'introduir un tema nou, ja també vol... us pots perdonar per tancat aquest que parlàvem abans de la pausa, que sí que és cert i que, com deia el Josep Maria, no?, de que el conveni doncs, es va poder signar gràcies a que Som Espluga doncs, va fer l'aportació de modificar la partida del pressupost destinada a promoció comercial, a fer augmentar econòmicament i això va permetre aquest conveni. Però el que trobo també una mica incongruent és a dir, bueno, doncs proposem aquesta millora perquè es faci el conveni i després el dia en què es fa la modificació de crèdit per aprovar aquest conveni, Som Espluga s'hi absté a la votació. Va ser el ple del mes de setembre de l'any passat, del 2016, on es fa la modificació de crèdit d'aquests 3.000 euros i Som Espluga s'hi va abstenir. Doncs, per tant, també trobo que s'ha de ser congruent en el tema de dir si jo proposo modificar una partida del pressupost perquè un dels objectius pugui ser aquest conveni, després abstenir-se doncs és com una mica incompatible.
Bueno, ens vam abstindre més que res perquè no hi havia res més del conveni, o sigui, hi havia una modificació de conveni i si només mirem, diguem, amb l'opció del conveni...
Era modificació de pressupost, sí, no de correcte, conveni, no era l'aprovació del conveni.
Del mateix conveni, bueno, ens vam abstenir, també haguéssim pogut votar a favor, és veritat, però això tampoc canviava ni el resultat ni el tema de fons no és si acabava havent-hi aquesta quantitat al conveni, sinó si hi ha alguna cosa més del conveni, no? O sigui, a mi em preocupa més, o sigui, la Unió de Botiguers no em preocupa, perquè jo crec que són una gent organitzada amb dinàmiques i crec que és una bona notícia el fet de quan ja el Josep Maria Poca doncs ja va incentivar que es posés en marxa la Unió de Botiguers. Jo crec que és bo que hi sigui per tant hi ha bona feina feta. Després una altra cosa, perquè tampoc vull que es vegi que només diem lo negatiu, no? Però per exemple des de la regidura de Cultura, Jordi Torre doncs va enviar, diguem, a tots els comerços doncs un detall diguem, agraint la implicació que havien tingut els comerços pel festival del Bifassany, i això ho veiem com a manera positiva i és cap aquí on hem d'anar, no? Sempre agrair a la gent que està treballant. Però clar, tornant, diguem, al POM, tornant al tema d'habitatge, clar, l'Espluga hi ha més de 500 habitatges buits, per exemple, no? No sé fins a quin punt que no hi hagi POM és l'excusa de que no es pugui fer res, sinó quina és la directriu de política d'habitatge. Diu, portem 14 anys, habitatges socials, què hi ha? Lloguer econòmic, lloguer assequible, lloguer social, quin hi ha? No veiem respostes, no? I clar, jo ho dic perquè jo ho he patit. Jo he patit això d'haver de marxar de l'Espluga doncs, perquè en un moment no hi havia habitatge. Però és que conec molta gent de les nostres edats o famílies que s'estan començant a conformar que no poden viure a l'Espluga o perquè no troben res de lloguer o perquè no troben cap casa per comprar o lloc per anar a viure. I per mi jo crec que aquest és un dels temes més importants i que això no hi veig una acció decidida des de l'Ajuntament, i això em fa patir. A nosaltres a Som Espluga ens fa patir i molt, perquè al final aquestes polítiques s'han d'anar fent a poc, o sigui, no és ara entrar, no, és que ara com que ha entrat l'Antoni a l'Ajuntament doncs canviarem, no, és que si ho haguessis pogut canviar doncs no s'hagués notat fins aquí uns anys, no? Però clar, portem 14 anys d'una dinàmica, però a l'Espluga continua a haver-hi 500 habitatges buits, 521, xifres del 2011. Si mirem tots els pobles de la comarca en tant percentatges, doncs, diguem, de tots els habitatges que hi ha a la Conca de Barberà, diguem que el 17% pertanyen a l'Espluga, però dels habitatges buits es dispara el 22%. O sigui, de tots els habitatges buits que hi ha a la Conca de Barberà, el 22% són a l'Espluga. I només passem, diguem, només ens avancen davant Sarral i Santa Coloma de Caral, que són dos pobles que han patit la crisi d'una manera brutal en quant a construccions d'habitatges i en tema d'indústria, no? Per això jo crec que és un tema que s'ha d'atacar i s'ha de...
Jordi, s'estan fent coses,
sí,
per atacar això?
Bé,
què es pot
de
fer,
per exemple, doncs, al principi del mandat, sobretot impulsat en aquest cas per l'Èrica des de Joventut, es va proposar i ella va posar-hi molt d'èmfasi en la creació d'aquesta borsa d'habitatge, no? Perquè la gent pogués oferir, doncs, per crear des de l'Ajuntament o des de l'ens que es cregués oportú una borsa d'habitatge on hi pogués haver aquest intercanvi. La resposta va ser zero. És a dir, hi ha habitatges buits, hi ha propietaris que tenen habitatges buits i tampoc no volen o no tenen cap interès en oferir-los a que gent pugui utilitzar aquests habitatges. Evidentment, nosaltres podem destinar més esforços en aquells habitatges o en aquells edificis que siguin de propietat municipal, de donar-los més sortida. Doncs sí, això està a les nostres mans, però quan és un habitatge d'un propietari, d'un tercer, nosaltres podem fer campanyes, podem incidir-hi, podem parlar-hi. L'Èrica va parlar, per exemple, amb gent que té propietat, perquè és el que diu Josep Maria, ella doncs es troba també una situació doncs similar a la que deies tu, no? Va impulsar precisament això, perquè quan ella es va plantejar de buscar un lloc on un habitatge on independitzar-se, doncs va tenir una feinada per trobar-lo, no? Doncs va impulsar aquesta campanya, la resposta va ser zero.
Uh-huh. No sé si això... Bueno, Antoni?
El tema de la construcció i de terreno... A veure, oferta de compra n'hi ha, o de venda, n'hi ha aquí a l'Espluga.
Demanda, vols dir tu?
Demanda.
Demanda de gent.
Demanda de... Tant hi ha gent que es ven la casa, com gent que et fan la casa i et venen el terreno, quin problema hi ha? Doncs que aquí, a l'Espluga, sempre ha sigut car. Sempre ha sigut car. El tema de l'única zona que es podria construir, que és al costat del pavelló, que hi ha el pla d'urbanització fet i aprovat, bueno, també és una empresa privada que hi té de portar els diners suficients per urbanitzar-ho i fer els equipaments. Fins fa 2 o 3 anys no es podia fer una urbanització a tapes, diguéssim. Ara, urbanisme, que això tampoc no depèn de l'Ajuntament, ni depenia ara, ni depenia abans, urbanisme ara sí que deixa edificar parcialment. Això, amb un promotor que està disposat a fer-ho, doncs, bueno, està fent números per veure si li interessa o no li interessa i a veure si fixa el deix posar per fases també, o li obligue, que era un dels problemes que hi havia, que fixa t'obligava a posar tots els transformadors de tota l'urbanització abans de fer cap casa.
Mm-hmm. En tot cas, entenc que aquí ha sortit el tema de l'habitatge, però s'està abordant des de dos punts de vista diferents. Vosaltres heu tret el tema, per exemple, de Milmanda, doncs, que s'han de construir nous habitatges, i tu has dit que no s'estan aprofitant els habitatges que ja hi ha, els 520 habitatges buits aquests, que t'ha respost el regidor, que es va intentar doncs, impulsar, sí, una borsa que no va funcionar. Sí. Per això m'Espluga, per exemple, quin és, què s'ha de prioritzar? Habitatges nous o posar els buits al mercat? I en aquest cas, com ho faríeu? Perquè ja s'ha intentat i no ha funcionat.
Depèn del que vulguis fer. Si tens un casc antic que està equipat, jo crec que el casc antic ara mateix, després de l'Ell de Barris, està superequipat, però no hi ha gent que hi estigui vivint, en canvi tens zones que s'han d'urbanitzar que no estan equipades, que tampoc hi viu gent, llavors què prioritzem? Omplir el que ja ens hem gastat diners, perquè o sigui, el barri més equipat ara mateix és el Caputx. El barri més equipat en quant a serveis, a clavegueram, tot això és el Caputx ara mateix. Doncs què prioritzem? Que allí pugui anar a viure gent? Que l'Ajuntament comenci a fer habitatge propi, habitatge públic? Si l'Ajuntament no comença a entendre que si no entra en el mercat del parc d'habitatge el preu no baixarà, ens estem perdent, perquè sí que hi ha una manca o potser no hi ha terrenys per edificar, sí, però això quan hi hagi poma solucionarà, però si no hi ha una estratègia de que el sòl que ja tenim urbanitzat i consolidat com a tal no l'estem aprofitant, tindrem al centre del poble, que és que està passant el mateix amb el comerç. S'estan buidant les botigues del centre, estan, si ho mirem de fa 10 anys, abans era més al centre que no pas a la perifèria, per dir-ho d'una manera, no? I en l'habitatge està passant el mateix. Acabarem tenint un casc antic buit, però molt equipat, i després els problemes es van accentuant. O sigui, el tema del cotxe apareix quan l'eix comercial a l'Espluga es trenca. Quan tu per anar a comprar has d'agafar el cotxe perquè les botigues estan disperses, doncs llavors tu has d'agafar el cotxe i llavors apareix el problema del cotxe. Clar, hi ha altres exemples que són propers, que això s'ha solucionat o es troba la fórmula, però em dóna la sensació, jo ja, ara ja m'ho miro més en formació d'urbanisme, no?, que he tingut, però m'ho miro més en que no hi ha hagut una visió, una voluntat, o de dir, doncs mira, hi ha aquest problema, anem a buscar algú que ens ajudi a fer això, de fet, o solucionem-ho, no? Però tinc la sensació que es va bastant a curta vista i a llarg termini no estem pensant quina Espluga hi haurà d'aquí 10 anys.
De fet, recordem que el tema comercial potser no, però el tema d'habitatge passa gairebé tot arreu, que s'estan buidant els centres històrics.
Correcte.
El tema comercial potser no, però el tema històric, si no sé vosaltres què teniu a dir.
Però hi ha solucions a altres llocs.
El que passa, i això amb altres puestos s'hi han trobat, és que els terrenos que hi ha us compri per part del qui sigui la casa i s'edifique, o allò és una finca privada i com a propietari cadascú en pot fer el que vulgui. Encabat, bueno, també és una línia que per part de l'Ajuntament se comprin les cases, però encabat en quin preu? El preu que diu el propietari o en plan expropiació? Clar, això és un tema potser a parlar i buscar una estratègia, però jo entenc que la propietat es té de respectar el propietari, i amb això jo, amb habitatges... Amb...
Això protegeix la llei, o sigui, tampoc no pots...
No, però a nivell d'Ajuntament pots anar per altres coses, se pot anar expropiant. En acabat, jo crec que això ja s'ha vist prou, i som amb un poble agrícola, i ja s'ha vist prou a nivell agrícola que tothom és propietari, menys el propi, el qui té l'escriptura a casa.
Jordi, pel tema d'habitatge.
Sí, jo referent amb això que deia el Josep Maria, no?, de les actuacions que es duen a terme o no duen a terme, és que ell mateix n'ha posat en rellevància una, i crec que de prou important, el fet de que l'Espluga formi part d'un projecte i d'un pla de llei de barris. És a dir, el cas que antic ell ho deia, ara és la zona més ben equipada, i això és una de les coses que l'Ajuntament té al seu abast, no?, que els serveis, que els carrers, que tot el que està en l'àmbit de l'Ajuntament, doncs estigui, tots recordem, és a dir, Llei de Barris va començar el 2008, aquí a l'Espluga, tots recordem com estava el Caputx el 2006, el 2005, molt més deteriorat del que està ara. Sí. A partir d'aquí, doncs ara els serveis falta, doncs jo crec que aquest pas, no?, de dir, bueno, doncs la propietat privada, perquè ens entenguem, que és la que té habitatges, doncs el Caputx, i que pel que sigui, per les circumstàncies, per la degradació que havia patit aquesta zona del municipi, doncs han anat tenint edificis tancats. També sabem que els carrers estan molt ben arreglats, però bueno, l'accés és el que és, no?, accedir-hi amb cotxe, vull dir, i el Josep Maria deu saber, doncs perquè ell hi habita, no?, en aquesta zona, i ell és d'allí del Caputx. Sí, clar, és més difícil, potser és més fàcil... No de forma més còmoda, diria, no més fàcil, potser és més còmode viure en una de les urbanitzacions, ja sigui la del Casal, on els carrers són més amples, tu arribes, aparques a la porta, no hi ha cap problema, els carrers són de doble sentit, que no pas viure doncs el casc antic, els carrers són els que són en pujada, alguns sense sortida, alguns amb toms estranys, però bueno, els serveis i tot el que està a l'abast de l'Ajuntament, doncs amb Llei de Barri s'ha posat de rellevància i s'ha arreglat bastant. I és una de les zones més ben equipades, tu mateix ho deies, doncs falta potser ara aquest pas, no?, de com es transmet aquesta resposta també que ha donat l'Ajuntament en aquest cas, doncs a la propietat privada, perquè també hi porti a terme les actuacions que calguin, no?, per oferir doncs aquests habitatges i que la gent pugui optar de dir, vaig a viure al casc antic.
Hi ha un altre tema que ha sortit aquí, que és sobre habitatge social. S'ha parlat que l'Ajuntament té alguns immobles, però ara a mi se m'ha acut un que no sé com està, i ara potser surto del guió, però la caserna de la Guàrdia Civil, què s'ha de fer d'aquell edifici? Perquè l'Ajuntament, recorda que el va comprar fa uns anys.
Sí, l'Ajuntament
per fer habitatge social.
L'Ajuntament el va adquirir el 2015 amb la intenció aquesta de fer-hi habitatge social. A la planta baixa, doncs, mirar-hi de col·locar serveis dels que siguin, ja siguin amb alguna entitat, associació o propis de l'Ajuntament, es veurà el què, i la resta d'habitatges, perquè ja hi eren, doncs poder fer habitatge social, no? La primera fórmula que es planteja, doncs, és parlar amb l'Incasol, perquè al cap, doncs, és el principal promotor de l'habitatge social. Si nosaltres mirem promocions que hi ha d'habitatges socials a llocs més grans, inclús a municipis, doncs normalment són gestionats pel propi Incasol, perquè doncs és molt més complicat després que aquests, tot i que la propietat sigui municipal, doncs que si aquests lloguers s'han de gestionar directament des de l'Ajuntament, doncs és més complicat. Estem esperant, perquè primer ens van donar una fórmula a l'Incasol de que nosaltres no veiem viable, no? Ara estem esperant també que ens diguin una altra opció que es plantejava, de que nosaltres puguem cedir, doncs, el que és aquests habitatges, i ells hi facin l'adequació que...
La reforma que calgui.
La reforma que calgui, i en gestionin, doncs, ells mateixos el contracte de lloguer, perquè al cap, doncs, és l'ens més ben preparat, doncs, per fer aquestes coses. Si aquesta fórmula, doncs, no acabe funcionant, doncs nosaltres també el que ens hem plantejat és de, doncs, per què no, allí hi ha tres plantes d'habitatge, sense comptar la planta baixa, doncs, començar, potser, doncs, de cara, no sé, si l'any vinent o quan ens ho permeti també l'economia del pressupost, doncs, dir, bueno, doncs anem, encara que sigui més complicat, a fer nosaltres el pas, no?, de poder arranjar un, dos, tres habitatges dels que hi ha allí, perquè al cap, doncs, ja estan fets, el que tampoc l'altre dia precisament hi érem mirant-nos-ho i això, i tampoc no requeririen una inversió tan descomunal, no?, i poder-los oferir, perquè aquesta és la finalitat de la caserna de la Guàrdia Civil, de que siguin habitatges socials.
Uh-huh. Tu, Joan Maria, també parlaves d'altres immobles que té l'Ajuntament, especialment dins del casc antic.
Sí, bueno, a banda que l'Ajuntament l'Ajuntament el que pot fer és adquirir, reformar i després llogar o després vendre, no? Però el que sí que estaria bé també, diguem, perquè, o sigui, ara jo m'imagino des de casa escoltant aquest debat i més o menys per ordenar una mica, no? O sigui, el que jo crec que l'Espluga ha de tenir és qui vulgui fer-se un xalet o una casa que pugui tenir els terrenys per fer-ho, qui vulgui tenir una casa en el casc antic de propietat que la pugui tenir, però qui vulgui llogar un pis, doncs ho pugui fer. I és aquesta tercera opció que no s'està treballant, i jo crec que on s'ha d'anar.
Abans ha quedat sobre l'aire, què sí. Faríeu per potenciar aquesta borsa que l'Equip d'Ugarma intenten fundar i no ha funcionat? Què faríeu?
Una cosa és fer una borsa, que fer una borsa és dir, veniu aquí i m'inscriviu, ho publiquem, no? L'altra cosa ja és plantejar, o sigui, primer fer un estudi de veure on hi ha els habitatges buits a l'Espluga i saber per què estan buits, per exemple. Primer saber això, després que conegui la gent que té reticències a llogar-ho, quines són aquestes mancances que té, si és de seguretat jurídica, si és perquè guarden el pis per un fill, per exemple, que moltes vegades és així, o per què, no? I després oferir aquesta eina als que volen llogar, de dir, doncs, l'Ajuntament, o a través del Consell Comarcal, que de fet el Consell Comarcal que està, ja hi ha una borsa d'habitatge i assessorament, ja hi és en aquest sentit, però la pota que falta és que l'Ajuntament, doncs, tingui habitatge de lloguer. Si l'Ajuntament no té habitatge de lloguer, no pot incidir en el preu del lloguer de l'Espluga, perquè si ara hi ha uns habitatges assequibles públics de lloguer, llavors, quan tu vagis a decidir si vas a un privat que et costarà X o que vagis a un públic que et costa una altra quantitat, doncs llavors potser equilibraríem això del nivell adquisitiu, no? Però la cosa, jo sempre ho dic, no és, o sigui, el que estem dient no és que tothom vagi a un habitatge social, sinó que tothom pugui tenir l'opció que vulgui, però el que sí que veiem, o sigui, el tema de cases de xalets i urbanitzacions, això jo crec que fins que no s'aprovi un poc no es podrà desenvolupar bé, i el tema de pisos de lloguer jo crec que hi ha d'haver-hi una inversió pública de l'Ajuntament i creure-s'ho i començar, doncs, si hi ha habitatges al casc antic, o agafar, o terrenys o parcel·les en terrenys consolidats, o aquí a la plaça, o aquí als carrers cèntrics, diguem-ho, i rehabilitar-los i posar-los a lloguer i anar creant una mica de parc d'habitatge públic.
Per tancar aquest tema, bueno, Jordi sí, i Antonio, el que vulgueu primer.
No, que això que deia el Josep Maria, doncs sí, és una bona opció, però sempre i quan tu disposis d'aquests habitatges i en siguis el propietari per poder-los treure un lloguer assequible, l'Ajuntament d'habitatges on poder-hi viure en aquestes zones és propietari, o sigui, és propietari d'alguns locals, però no d'habitatges. Sí que, per exemple, doncs ara en tenim un al casc antic, que sí que s'ha adaptat com a habitatge, que una de les finalitats és aquesta, oferir-lo com a habitatge de lloguer social a la zona del Caputx, al carrer Templaris, doncs un d'aquells habitatges. Sí que s'ha fet això, només estem a l'espera de que ja ens arribi la cèdula d'habitabilitat, perquè ara ja s'ha acabat tot el que és l'obra. Serà un primer pas, però clar, som propietaris dels pisos que som, també no som propietaris de més propietats on s'hi pugui realment crear un habitatge.
Però bé, el quarter es va comprar, hi ha altres edificis que s'han comprat o que es volen comprar, per exemple, es vol comprar Cal Cabeça. Dic, no sé si ara mateix seria una prioritat comprar Cal Cabeça per traslladar-hi a l'Ajuntament, o seria més prioritari doncs comprar un altre tipus d'edifici per poder fer habitatge. Jo crec que això seria més, diguem, interessant per, si ens preocupa que la gent no tingui habitatge per quedar-se a l'Espluga, jo crec que això és més interessant que tenir Cal Cabeça per reordenar, diguem, l'Ajuntament de manera interna. I això ja vull tancar el tema habitatge i tema comerç. El que una de les coses que sí que es podria fer és que aquests 300 euros de l'activitat que tu pagues quan obres un establiment, doncs clar, ens hem trobat que hi ha 4 o 5 persones que durant aquests anys han canviat, diguem, de local, i aquesta quantitat l'han tornat a pagar, no hi ha hagut cap bonificació. Una proposta seria doncs que la gent que canvia de local comercial i vagi a un lloc on es pot potenciar un eix comercial, llavors que tu tinguis una bonificació, o la gent que vulgui iniciar per primer cop a posar una botiga, doncs que tingui una bonificació si ho fa en certs carrers per potenciar un eix comercial. Però clar, si no poses aquestes directrius, els comerços van sortint on van sortint, i si no hi ha una botiga darrere l'altra, doncs no hi ha continuïtat i el comerç pateix.
Bueno, aquí ara estem barrejant temes d'habitatge i de comerç, sí, però per tancar el tema d'habitatge també... I hi ha una altra casa que no n'hem parlat, té més Cal Nicasi. No sé què es preveu fer-ne de Cal Nicasi. En tot cas, acaba Antonio i el Jordi ens contestarà això també.
Amb el tema d'habitatge, és el que hi entenc jo que planteja el Josep Maria, és que l'Ajuntament faci de promotor, compri, arregli i en cavall llogui o vengui, pel que hi he entès.
Esclar, l'Ajuntament ho adixa a una altra entitat pública.
Jo no ho sé si l'Ajuntament té aquesta capacitat d'inversió. L'Ajuntament té el pressupost que té i va bastant marcat on ho tens de gastar. El tema de Cal Cabeça, doncs és perquè ara es ven. Si ho compra una promotora, òbviament se pot obligar a nivell d'Ajuntament que la part antiga dels pocs edificis que tenim a l'Espluga ho mantingui, i a la vegada cal reconèixer que l'Ajuntament de l'Espluga queda petit, ara ja està partit, i si es té de fer una mica més gran, doncs se tindrà d'acabar anant al casal o anant a un altre lloc, quan aquell edifici és un edifici prou emblemàtic a l'Espluga, i si no ho agafa algú que algun estament oficial, doncs el millor es perd. I si no el compra cap promotor, com ha passat aquests anys, ja només queda la fatxada.
Però crec que és qüestió d'estratègia de prioritats. O sigui, no pot ser la prioritat que fer l'Ajuntament més gran en comptes de mirar de fer habitatge, perquè el quarter de la Guàrdia Civil doncs ja fa anys que s'ha comprat, menys que gairebé dos anys,
dos anys
es va comprar ara mateix. Clar, no sé, i no només el quarter, no? Jo crec que es poden haver-hi doncs situacions, però el primer que s'ha de fer és fer un treball de camp de veure quin estat està actual el teixit de l'Espluga, i després trobar la solució, perquè el primer que hem de fer abans d'actuar políticament, hem de conèixer la realitat, i hem de fer una anàlisi previ, modest, una cosa ràpida, per tenir per tenir almenys una estratègia per perseguir. No saber, no sé, jo puc preguntar a la gent per què no lloga els seus pisos, per exemple, i em diran alguna cosa, em diran una altra, però sí que estaria bé conèixer totes les realitats, no? I si hi ha un problema concret legal, doncs ajudar la gent que ho pugui solventar i
Jordi.
A poc fer-ho bé.
No, jo era per si durava temps per tocar l'antitema.
Tenim 3 minuts, però bueno, tanquem aquest de l'habitatge. En tot cas, jo preguntava de Cal Nicasi, per exemple, què passa?
Sí, bueno, Cal Nicasi va ser un edifici que es va adquirir en el seu temps quan es plantejava el tema de fer l'aparcament soterrat a la zona del passeig, però després dels estudis que hi van haver i tot el veure que això no era possible, doncs és un edifici que inclús nosaltres ens plantegem de poder vendre, doncs per poder-hi fer una promoció de pisos del que es vulgui, qui el vulgui adquirir, perquè sí que és un edifici que si ara realment l'has d'adaptar per fer-hi habitatge, això sí que requereix una inversió molt més elevada que no pas podria requerir doncs el quartel de la Guàrdia Civil. I la finalitat de la compra en aquell moment va ser la de l'aparcament. Ara, com que aquesta opció està descartada, doncs és un edifici que perfectament, si hi hagués qualsevol interessat a la venda, doncs a la compra es podria, l'Ajuntament el vendria per poder-hi fer doncs la promoció que es volgués.
Doncs tenim menys de 3 minuts i vols treure un altre tema que haurà de ser ràpid.
Sí, jo volia, perquè escoltant l'entrevista que hem fet a la primera part del Jordi Miró, el cap de l'oposició, volia fer un matís només del tema de l'elecció del jutge de pau que havia sortit, no? Quan tu deies que s'havia sigut per unanimitat, llavors el Jordi ha explicat com havia anat el procediment. Un tema que a mi personalment i a nosaltres com a grup també ens va sorprendre va ser això, no? Que nosaltres sí que és cert que nosaltres vam plantejar la proposta de dir doncs mira, nosaltres proposem que pugui ser la Gemma pugui ser la jutgessa de pau titular, el Joan Casanoves pugui ser el suplent, i ara com ho veien, no? Doncs això ho vam parlar en el marc de la Junta de Portaveus, ells van dir, bueno, en el primer moment el Jordi va dir que amb ell no trobava malament que una dona pogués ser jutgessa de pau, però que volien parlar a nivell de grup. L'any demà doncs ells ens van dir que ells preferien doncs que el Joan Casanoves fos el titular i la Gemma fos la suplent. Evidentment doncs cada una de les dues bandes va tenir la seva opinió, per això vam dir doncs portem a votació perquè no hi havia ni consens ni per una proposta ni per l'altra, no? El que a mi em sorprèn és de dir que si jo crec que i faig la defensa prèvia a la votació de dir crec que el Joan Casanoves és la persona que ha de ser el jutge titular, quan fas la primera votació al jutge titular no votis pel Joan Casanoves i votis pel Joan Òdena per dir, no, és que si no hi ha un canvi, si no hi ha d'haver un canvi que sabem que no hi serà, doncs voto el que ja hi havia. I més em sorprèn quan al ple del mes de gener, no?, quan un dels regidors de Som Espluga pregunta per com està el tema del jutge de pau, que és quan s'està finalitzant el període per entregar els candidats que vulguin puguin entregar la seva sol·licitud, es pregunta per com està aquest estat, allí s'informa per part del secretari que s'han rebut 5 sol·licituds i aquest mateix regidor diu, doncs home, doncs ho celebro perquè si hi ha 5 candidats, això vol dir que el que hi ha ara no repetirà, que és el que es volia. Llavors es mostra aquest interès públicament al ple del mes de gener i al mes de març quan arriba la votació es vota per aquest candidat. Això és el que més ens sorprèn. No entenc quin va ser doncs, la finalitat de dir votem el Joan Òdena quan si vosaltres proposàveu de candidat el Joan Casanoves...
20 segons, Josep Maria, perquè tenim
sí, doncs
40
fàcil.
Segons.
Quan canviem una persona d'aquest tipus, que és el jutge de pau, una persona que entenc que és important dins del teixit de l'Espluga com a poble, doncs ho hem de fer en consens. No va haver-hi consens, doncs nosaltres preferim mantenir la persona. Evidentment, si ens haguéssim pogut posar d'acord, no haguéssim votat el Joan Òdena, haguéssim votat.
Llavors...
Però el que passa que el consens no és que nosaltres votem el que vosaltres digueu, sinó que entre la vostra proposta i la nostra anem a trobar un punt mig o una proposta concreta, i així no va ser.
Doncs deixo jo... a l'aire, si no hi ha consens, si no hi ha consens, doncs, per exemple, si no hi va haver consens a l'hora de la investidura de l'alcalde, perquè no ens sembla doncs, que continuï el que hi havia? Deixo a l'aire.
Jo... Bueno, no, és que hem de tancar, Antoni.
Doncs ja està.
D'aquí un mes tindrem l'oportunitat de tornar a parlar. Gràcies per ser aquí, Josep Maria, Antonio, Jordi, i doncs ens veiem, ens sentim al proper ajuntament a casa d'aquí a un mes.
Gràcies. Molt bé.
Doncs avui us hem de dir que aquest reportatge íntegrament el podeu escoltar a esplugafmradio.cat perquè nosaltres acabem, tanquem la paradeta i ho fem amb el concurs que actualitzem ara mateix Jordi i Melanie. Va, som-hi.
El concurs. Teníem dues preguntes. Laura i la Ruth. Dos i Gominoles.
És la una.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.